dia més, al magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Què tal? Molt bon dia. És dijous 17 d'octubre. Comencem un dia més. L'arquera del Club de Tir amb Arc Constantí, Maria Pitarch, ha estat reconeguda com la millor esportista de la Universitat Rovira i Virgili del curs 2018-2019. Aquest nou reconeixement esportiu li arriba després d'aconseguir la medalla de plata en el Campionat d'Espanya Universitari, celebrat el passat mes de maig al campus dels Tarongers de la Universitat de València, un campionat en el qual va participar en representació de la Universitat Rovira i Virgili. Es tracta d'un nou èxit en la brillant trajectòria esportiva de la jove arquera, que redoneix així una gran temporada a l'aire lliure, just abans de l'inici de la temporada del campionat en sala. Avui a l'entrevista tindrem el plaer de comptar amb l'arquera del Club de Tir amb Arc Constantí, Maria Pitarch, que arribarà acompanyada pel seu entrenador, Santos López, que també ha estat guardonat aquest any amb els Premis Foscos que atorga el Consell Esportiu del Tarragonès. Com és habitual, tindrem les seccions en col·laboració amb la xarxa de comunicació local i acabarem amb l'agenda cultural. Abans, però, comencem repassant les portades de la premsa escrita i digital d'aquest dijous, dia 17 d'octubre. Comencem repassant la portada del diari de Tarragona. En titular, avui llegim: Tarragona sufre otra noche de altercados. Contenedores quemados, al menos 6 detenidos y varios heridos en los disturbios callejeros en varias zonas del centro de la ciudad. És el balanç d'aquesta nit de caos també a Tarragona. També hi llegim que un joven és atropellado por una furgoneta de los Mossos en Tarragona, en duros enfrentamientos también en el Mercadal de Reus y cortes de la Via Fèrria. En imatge de portada veiem precisament un dels instants d'aquesta nit amb diversos contenidors cremats al carrer Colom de Tarragona davant la mirada dels agents. Agafem ara la portada del Més Tarragona. El titular: Tarragona viu la cara i la creu de les protestes per la sentència de l'1 d'octubre. Al voltant de 10.000 persones van participar ahir en la columna tarragonina de les 5 que han sortit de diferents punts de Catalunya cap a Barcelona, i llegim també que han estat 3 persones detingudes i diversos ferits arran les càrregues policials que es van produir durant la passada nit a Reus i a Tarragona. En imatge de portada trobem dues fotografies d'aquesta cara i creu que ens diu el Més Tarragona. A dalt veiem la Marxa per la Llibertat, que ha sortit de Tarragona aquest dimecres al matí, i a baix contenidors cremant durant les protestes pel centre de la ciutat tarragonina. Sempre fem un cop d'ull també a la premsa digital. Comencem pel Tarragona 21, que també obren portada amb aquesta notícia: nova nit d'atenció a la plaça Imperial Tàrraco i tercera jornada amb talls a les carreteres i vies de tren. Al Tarragona Digital: segona nit de caos a Tarragona. Un vehicle dels Mossos atropella un manifestant. Aldarulls, barricades, ferits i detinguts a Tarragona. I a l'Infocamp també obren portada amb aquesta notícia: segona nit de disturbis pels carrers de Tarragona amb càrregues policials i contenidors encesos. L'enfrontament s'ha iniciat amb l'arribada de la policia espanyola a la Imperial Tàrraco, on s'aplegaven 2.000 persones. Fem ara la premsa d'àmbit nacional. Comencem per la portada del Punt Avui. El titular és: pas ferm, milers de persones en el primer dia de les marxes per la llibertat. També llegim que Torra camina acompanyat de l'exlendacari Ibarretxe. En imatge de portada veiem la marxa provinent de Girona i al matí arriben a Sils, on va aturar-se per dinar. En una portada en la qual també llegim que Miquel Buch surt reformat tot i les càrregues, el govern dona suport al conseller d'Interior, que defensa els Mossos i insta a aïllar els violents. A l'avantguàrdia, la protesta degenera en una nova nit de foc i aldarulls. Els radicals cremen cotxes, llancen còctels molotov i tiren àcid als Mossos. Sánchez demana serenitat i temperància per no donar aire als grups violents. En imatge de portada, una de les fotografies que ha deixat aquesta nit un bomber intentant extingir l'incendi provocat que va arrasar amb diversos vehicles estacionats al carrer Roger de Flor de Barcelona. A El Periódico, Torra es veu obligat a condemnar la violència, trenca el seu silenci sobre el caos del CDR i l'atribueix a provocadors infiltrats. D'altra banda, Buch recolza els Mossos després d'hores de negociació del govern. En imatge de portada també aquesta fotografia amb els cotxes cremats, vehicles incendiats pels CDR, ahir a Roger de Flor amb Consell de Cent. Al diari Ara, Buch defensa els Mossos i demana aïllar els violents. El xoc de l'independentisme amb la policia al carrer incomoda els presos polítics i tensa el govern. Sánchez no descarta cap escenari després de reunir-se amb Casado, Rivera i Iglesias. També veiem en imatge de portada aquesta fotografia amb vehicles cremant. Seguim amb la portada del País. El titular en aquest cas és Sánchez garantiza ante la violencia firmeza, unidad y moderación. Torra rectifica y condena los actos violentos tras la exigencia del presidente. El gobierno garantiza el derecho a la manifestación pacífica en Cataluña y llegim també que la policía y los Mossos defienden la legalidad constitucional y estatutaria. A la portada de la ABC, esperando a Sánchez, ataque secesionista al Estado. La Moncloa bendice las manifestaciones ilegales si son pacíficas, reduce la violencia a grupos minoritarios y evita comprometerse ante Casado y Rivera a aplicar la Ley de Seguridad Nacional para combatir la escalada de violencia en Cataluña y promovida desde el gobierno, según se apunta la ABC. Y a la razón, el jefe de los Mossos se negó a dimitir, como exigió Torra. El presidente quería dar la cabeza a Eduard Sallent a los CDR tras las cargas. El comisario le retó a cesarle. Los agentes denuncian, si no es por la Policía Nacional, nos matan. Fem un compte també a la premsa esportiva. Avui a la portada de l'Esport, a titulares Otro Sextete, Thiago i Mateo, los hijos de Leo, le entregan a Messi la sexta bota d'oro com a màxim goleador europeu. I aquesta és precisament la fotografia de portada a l'Esport, amb Messi amb aquestes sis botes d'or. Fotografia de portada també similar a la que trobem al Mundo Deportivo, amb Messi i la seva família. En aquest cas, Leo Messi recibe su sexta bota d'oro, és el titular, amb una cita que diu: la Liga es lo importante. Recalco que si no estás bien en Liga, no ganas la Champions. Y a la portada de l'As, el clásico en el aire, es el titular. El gobierno no ve razonable que se juegue el 26 de octubre en Barcelona. Los clubes se oponen al intercambio de sedes. El Madrid aceptaría un aplazamiento. El Barça anticipa a hoy su viaje a Eibar. La Euroliga niega a los azulgrana adelantar su encuentro con el Alba. Y ya también llegim que el Rally de Cataluña está en peligro. Aquestes són doncs les portades de la premsa d'aquest dijous 17 d'octubre. Nosaltres fem ara una pausa per la publicitat i de seguida sentim la conversa que mantenia el director de Constantí Ràdio, Jordi Martínez, amb l'arquera del club de tir amb arc, Constantí Maria Pitarch, i el seu entrenador, Santos López.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat. Música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Arran de vers a frec de llavi, un viatge cap al món interior, un espai dedicat a la poesia on gaudirem de les emocions i sensacions que desperten els poetes de la nostra terra. Cada dijous a les 8 del vespre a Constantí Ràdio. Arran de vers a frec de llavi.
Rock on the Road,
recorriendo los diferentes tramos de las rutas musicales. Sigue la senda marcada a través de las efemérides de los mitos. Los jueves a las 10 de la noche, haz una parada en cada desvío. Sigue
Rock on the Road.
Los jueves a partir de las 10 de la noche en Constanti Radio.
Quan juga el Nàstic, te'l donem en directe. La transmissió del Nàstic. Aquest diumenge, a les 12 del matí, no et perdis el partit de segona B amb Adrià Tella i tot l'equip de Ràdio Ciutat de Tarragona. Nàstic, la Núcia. Els partits del Nàstic tenen el patrocini de Repsol i Movistar Plus.
Constantí Ràdio, 97.9 FM, 20 anys amb tu.
L'arquera del club de tir amb arc Constantí Maria Pitarch ha estat reconeguda com la millor esportista de la Universitat Rovira i Virgili del curs 2018-2019. Aquest nou reconeixement esportiu li arriba després d'aconseguir la medalla de plata en el Campionat d'Espanya Universitari que es va celebrar el passat mes de maig a València, un campionat en el que va participar en representació de la URB. Es tracta d'un nou èxit en la brillant trajectòria esportiva de la jove arquera que rodoneix així una gran temporada a l'aire lliure just abans d'iniciar la temporada dels campionats en sala. Avui ens acompanya la Maria Pitarch. Maria, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya el seu entrenador, el Santos López. Santos, què tal?
Hola, bon dia.
I d'entrada, felicitats, Maria, per aquest premi, aquest reconeixement de la URB.
Moltes gràcies.
I al Santos també aprofito per felicitar-lo, Santos, per la part que et toca com a entrenador d'una banda i també perquè fa pocs dies, fa poques setmanes, també va rebre un premi, un reconeixement del Consell Esportiu del Tarragonès en els Premis Auriga Foscos.
Pues gràcies.
Moltes felicitats a tots dos. Ara parlem del que és aquest èxit més recent, tot i que, com que les coses amb la Maria passen tan ràpid i cada cap de setmana competiu, hem de dir que entre aquest reconeixement de la URB i aquesta entrevista hi ha hagut un altre èxit, que aconseguit el Campionat de Catalunya 2D, que això és una categoria nova.
És una modalitat que s'està practicant des de fa molt poc i els recorbats no acostumen a practicar-la. Llavors, doncs, explico una mica en què consisteix. Consisteix en un recorregut de bosc que tu vas tirant en distàncies desconegudes sobre papers pintats.
Aquestes competicions noves, perquè també fa poc, a finals de setembre, també vas participar en un campionat de Catalunya, en aquest cas de tir amb arc de camp, que també era una modalitat a la que no estàs acostumada a participar, on també vas obtenir la medalla d'or, i també doncs ens explicaves, no, en el seu moment, que també era un tipus d'experiència que tenia dificultats afegides i que exigia molt físicament i també mentalment.
Sí, això d'haver de mesurar tu la distància, de que no et diguin la distància que és més dur, a més estirar en diferents angles, i és una competició molt més dinàmica. I bé, aquests campionats els faig bàsicament per anar agafant experiència, perquè l'objectiu és anar al Mundial de Camp de l'any que ve.
Per tant, aquestes disciplines les anirem veient a partir d'ara com algo habitual dintre del circuit de campionats que participaràs.
Sí, així és.
Santos, també, preguntar-te tu, aneu cap a aquesta modalitat ara del tir amb arc de camp, l'objectiu deia la Maria que serà aquest Mundial. Com ho plantegeu, això? Perquè diguem que no sé si és una novetat dintre del que és la planificació esportiva o implica molts canvis a l'hora de la preparació, tot això.
Sí, hay que cambiar cosas en la planificación, hay que introducir los cálculos de distancias y muchísimo más físico. Eso por una parte, por la otra, mentalmente es mucho más duro. Porque te encuentras absolutamente solo, no tienes ayuda detrás. Yo, por ejemplo, en los campeonatos de aire libre y de sala puedo estar detrás y hacer indicaciones. En campo 2D no se puede. Va el arquero con su patrulla, van por el bosque y van calculando distancias y van sacando puntos y se tienen que espabilar ellos solitos. Es una prueba de madurez.
Parlàvem abans del que és aquest reconeixement esportiu de la Universitat Rovira i Virgili, que, com dèiem, és d'alguna manera també ve a rubricar el que ha estat una excel·lent temporada 2018-2019. Avui el Santos ha tingut el detall de portar-nos un currículum amb tots els èxits de la Maria Pitarch i m'ha subratllat fins i tot amb fluorescent groc els resultats. Us hauríeu d'imaginar que les pàgines venen totalment grogues. Ja, doncs, moltes fites en aquest currículum de la Maria, però si ens centrem en el que ha estat aquesta última temporada, Maria, hem de fer un balanç, jo crec que molt positiu, no?, del que ha estat la temporada tant en sala com a l'aire lliure, ara que torneu a començar els campionats en sala. A l'aire lliure, doncs, destacar ràpidament, no?, aquest bronze del Mundial al mes d'agost per equips, no?, a Madrid, i també, doncs, el Campionat d'Espanya Júnior del 2018, aquest any, doncs, aquesta plata en aire lliure i en sala, el 2018 també aquest bronze europeu. Un any, una temporada, diríem, que molt exitosa. M'imagino que amb l'exigència que teniu vosaltres, doncs, encara, doncs, esperes que aquesta encara pugui anar una mica millor.
Sí, estic molt contenta, sobretot perquè a principi de temporada vaig tindre bastants problemes amb el material que se'm va espatllar, llavors, doncs, vaig baixar una mica en el rendiment, però he sabut remuntar-ho i estic molt contenta amb el resultat final de la temporada.
Mm-hmm. Santos, tu com a entrenador, venim ja d'uns anys molt positius, molt exitosos, d'una línia, sí. Jo no sé si diria que ascendent o que us heu mantingut també, perquè diguéssim que la Maria, doncs, porta una trajectòria també, diríem que impecable, no?
Sí.
I segurament, doncs, com dèiem, no?, de cara a aquests objectius i aquests canvis que es preveuen de cara a la temporada que ve, imagino que el nivell d'exigència també serà una mica superior.
Sí, y además hay que imbrincar en esta temporada todos los estudios universitarios, cosa que hasta ahora no contábamos y que hay que contar con ellos, porque claro, a ver, son muchos campeonatos, hasta ahora era aire libre y sala, que ya han sido muchos, ha sido una temporada intensísima, ha sido brutal, yo he estado 3 fines de semana en casa, desde enero, con eso lo digo todo. Quiero decir, es increíble el nivel de exigencia y de intensidad, pero es que claro, si ahora además añadimos campo, yo ya no sé dónde nos podemos llegar este año.
Ya esos 3 fines de semana ya los descartamos.
Es que ya no sé cómo planificar. Una cosa es planificar los entrenos, pero luego ya las competiciones, no sé, me falta agenda en el móvil para ir introduciendo datos.
Es que ens movem amb això, no? Amb una competició cada cap de setmana.
Sí, sí, es como, ya parecemos futbolistas.
Sí. A veure, que sí que és veritat que enguany no participaré en els classificatoris de l'equip nacional absolut per aquest motiu mateix, perquè li dono prioritat als estudis universitaris enguany, tot i que també amb els objectius de la meva categoria, que la meva categoria és júnior, llavors els objectius estan en classificar-me tant pel Mundial de Camp com per l'Europeu d'Aire Lliure en la meva categoria júnior, que ja és l'últim any que...
Perquè hem de dir que tu també has participat durant tot l'any en els campionats sèniors i en tots aquests classificatoris també has competit en la categoria sèniors, quan tu ets júnior encara.
Que precisament els problemes de material em van sorgir en aquests classificatoris. Llavors, doncs, va ser una mica dur superar-ho, però...
I ara no tenemos... Bueno, tiene el arco, el segundo arco, el que tenía antes, porque el de competición suyo está roto.
Sí, amb el
que... Está roto por fatiga de material.
Sí, quan parlem de problemes de material és que bàsicament que s'ha trencat l'arc.
Primero se rompieron las palas. Bueno, rompieron no. Empezaron a mostrar fatiga, pero es que ahora es el cuerpo del arco, que son mecanizados, son de aleaciones de aluminio. Y se ha roto. Sí. Ante nuestra sorpresa.
I a mi, doncs, m'ha suposat un bastant xoc, per dir-ho d'alguna manera, perquè és l'arc amb el que he pujat durant aquestes dues temporades, amb el que ho he guanyat tot. Llavors, doncs, és una mica difícil, però bueno.
Perquè ho entenguin els oients, no? M'imagino que això és com quan un tenista està acostumat a jugar amb una raqueta, no? I d'un dia per l'altre ha de canviar...
Sí.
Amb una raqueta totalment diferent, no?
Sí.
Totalmente diferente, eso es. La diferencia es esa. O que un piloto, una moto, un coche, y te lo cambian totalmente. Y dices, bueno, ¿cómo se comporta esto? hay que acostumbrarse. Ella ha hecho el cambio rápido y los dos últimos campeonatos de Cataluña, el de campo y el de 2D, los ha ganado con el otro arco. Pero bueno, aún así no deja de ser que és un hàndicap.
Doncs una dificultat afegida, sí, encara més, no? Amb sí, la que us trobeu i amb la que us heu trobat.
Hay que ser muy plástico, hay que saberse amoldar a todas las situaciones, realmente.
I en aquest sentit sempre destaquem, no?, aquesta característica que, entre d'altres, doncs, té la Maria, que és sobretot aquesta fortalesa mental, perquè per afrontar no només la competició, sinó també aquest tipus de hàndicaps que es poden produir a mitja competició, sí, i a mitja temporada, no?
Sí.
Aquí és un component on sempre heu explicat des del club que hi treballeu específicament.
El trabajo es desde el principio. Desde el principio se les trabaja el cómo competir y cómo afrontar las competiciones, especialmente, pues eso, que es que en las competiciones al final solamente gana uno. El resto pierden, ya lo decía Michael Jordan. Solo cuentan lo que he ganado, no lo que he perdido. Y he perdido muchas veces más que he ganado. Y entonces esto hay que acostumbrarse, hay que saberlo plantear desde el principio y saber que no se pierde, sino que se aprende. No gana uno, le dan la medalla, sí, pero cuando bajas del podio vuelves a ser el mismo y no pierdes, solamente tienes que aprender. Más de una vez cuando salen de un campeonato, que salen a veces con, no ella, porque ella ya lo tiene aprendido, pero otros, salen como tristes de que no han ganado y tal, digo, no, hoy que has aprendido, eso es lo importante.
I aquesta temporada, en el teu cas, Maria, què és el que has après? En tots aquests campionats que hem repassat i tots aquests tornejos que tinc aquí apuntats, quin és l'aprenentatge més important que t'emportes d'una temporada com aquesta?
A veure, un dels principals aprenentatges que tinc és que pots estar molt fort en un moment i d'un dia per l'altre caure i que has de seguir treballant. Si et dones per vençut, mai aconseguiràs recuperar-te o superar-te, fins i tot. Llavors, jo la meva filosofia actualment és que jo he quedat potser tercera al món en un moment determinat. Soc tercera al món, pujo al pòdium i torno a treballar com si per anar a un altre cop a per un campionat del món, a per el campionat d'Espanya o pel campionat que sigui. Sempre s'ha de seguir treballant.
I el fet d'haver pujat a tants podis, d'haver aconseguit tantes medalles, et situa també com a favorita. Això també és una pressió afegida perquè ets una de les rivals a batre.
Sí, jo l'any passat pel classificatori per l'equip nacional absolut, que ja portem parlant una estona, partia com a tercera de sèrie i doncs vaig tindre aquell problema i doncs mira, no passa res. Ja ho tornaré a intentar l'any que ve.
Bé, ara, com dèiem, acaba la temporada a l'aire lliure i comença la temporada en sala aquí. Com ho plantejam això, Santos?
Iremos alternando lo que son los entrenamientos, el físico. La sala es muy bonita porque es muy táctica
y
muy técnica. Y necesitas además, es el momento donde puedes poner más físico. Porque luego ya en el aire libre tienes que vivir un poquito de rentas. Es mi filosofía, ¿eh? Cada entrenador y cada arquero tiene la suya. Pero yo en la sala es donde casi que echo el resto con ellos. ¿Vale? Sé que en otros sitios donde echan toda la carne en el asador es en las distancias sin aire libre, etcétera. Pero yo creo que en sala es donde mejor pueden aprender la técnica y el físico es donde tienen que hacerlo. Porque luego ya en aire libre, ahí es donde tienen que demostrar que el trabajo ya está hecho. Por decirlo así, para mí la sala es la pretemporada del aire libre.
Pues sí. És un bon titular, una bona filosofia, no? El fet de plantejar-ho així. I dintre del que és l'aire lliure ja ens has explicat, Maria, aquests dos grans objectius. Parlem de dates concretes, a classificar-te per al Mundial de Tir amb Arc de Camp. Això què comporta? Quines proves has de participar? Quan serà aquest Mundial?
Doncs classificar-me pel Mundial de Camp comporta que he de participar en la Lliga Nacional de Camp i fer el classificatori pertinent, i el Mundial serà a Estats Units, crec que al setembre. Al setembre, als Estats Units, normalment és al setembre el camp. I després l'europeu júnior és a Gran Bretanya al juny.
Hay unas marcas mínimas, ¿no?
Sí.
También.
Sí, sí.
Sí, aquí no es... solamente pasa uno. Igual que en aire libre, pasan tres.
A camp és només un.
En campo solamente pasa uno. Es decir, aún es más exigente.
Per tant, aquí has de ser la millor, no? Sí. Per arribar al Mundial. Bé, doncs això d'alternar les dues competicions, com diu el Santos, doncs és també una dificultat afegida. Per tu, què et suposa el fet d'haver d'alternar les dues modalitats, Maria?
Realment, alternar camp i aire lliure m'està reportant un aprenentatge molt gran i un benefici molt gran per a aire lliure. El camp és molt més exigent que l'aire lliure i estic aprenent moltíssim. És que, de fet, al camp pots tirar al màxim 60 metres, no 70, com a l'aire lliure, però la diana és més petita i tiràs amb angles diferents, pots tirar amb vent, amb pluja, amb el que sigui. A l'aire lliure tiràs sobre un camp de futbol, normalment, en línia recta. El camp, en canvi, no és així. I has de fer-t'ho tot tu solet, no tens ajudes.
I aquí també m'imagino que les condicions climatològiques també deuen tenir incidència en aquest tipus de competicions, no? També afecten.
En les de campo? Sí, bueno, afecta la lluvia i el viento, t'afecta igual que en aire lliure.
Sí, l'aire lliure també.
No, però la lluvia és peor,
La lluvia
per
és
el
peor,
terreno.
Por el terreno, porque entonces
porque
va todo con barro, sí, etc. Però una de les coses més peculiares de campo està en si tú estás en la sombra o en el sol y la diana está en la sombra o en el sol.
Sí.
Porque eso te hace equivocarte tu estimación de metros. Y claro, ya lo hacen a propósito. O, por ejemplo, te hacen tiros que sean entre como un pasillo entre árboles, lo cual te da una distancia como mucho más lejana de la que es en realidad, etc. Es decir, hay que tener en cuenta ya no solamente el ángulo que tienes hacia arriba o hacia abajo, sino si estás en sol o en sombra, porque te hace errar metros, Y esos metros, la flecha va fuera y ya no la encuentras,
No.
Esa flecha.
No.
Y si la encuentras, normalmente se ha dado con una piedra y está rota.
Ja l'has vist prou, no?
Sí.
Doncs el campionat del món de tir amb arc de camp i aquesta nova modalitat que incorpora la Maria Pitarch en aquest calendari de competició que haurem d'estar també seguint al llarg d'aquests propers mesos. Havíem dit que veníem a parlar d'aquest premi de reconeixement com a millor esportista de la URB, que també això doncs, no, només obté un alumne de la URB, Maria. Això també és un privilegi i un èxit aclaparador. Hem de dir que estàs estudiant periodisme, que ja ens hem apuntat i ja t'hem agafat també el currículum, però un reconeixement també d'aquests que m'imagino que és un gran honor, no?, que la URB t'hagi triat.
Sí, és un gran honor i jo represento la URB amb molt d'orgull a les competicions nacionals. De fet, enguany tornaré a participar al Campionat d'Espanya, que és a Castellalleó, no sabem encara on, i esperem treure equip enguany per poder deixar la URB encara més amunt.
Mm-hmm. En aquest cas va ser per aquesta medalla de plata, que vas obtenir al maig a València. I en el teu cas, Santos, com també hem dit, un premi també merescut, no?, aquest que t'ha donat el Consell Esportiu del Tarragonès, perquè realment doncs, des del Club de Tir amb Arc Constantí s'està fent una feina molt ben feta des de fa uns anys. Hi ha molta feina al darrere, sí. Santos.
Sí. La veritat és que si és un reconeixement, és un... Bueno, es aquello que hace, te gusta que reconozcan todo el trabajo que hay detrás, evidentemente. Y es a nivel, no solamente de los resultados deportivos, sino todo el trabajo que se ha hecho en las escuelas y en los colegios. Que esto sí que llevamos muchos años entrando y promocionando el tiro con arco, para que lo conozcan todos.
Y un esport que gracias a la feina de esportistas como la María, doncs, que está en aquests moments agafant doncs, una embranzida important, i ens ho explicava el president del club, no?, el Mariano, que teníeu fins i tot llista de nois i noies, de nens i nenes que volien inscriure's a l'escola i veient l'efecte d'esportistes com la Maria, no?
És un efecte llamada.
És així, totalment.
Sí. Ahí tenemos en el club críos que es que no paran de ver los vídeos de las finales por YouTube. Ya está, sí. Es que es así. Y la verdad es que luego los ves tirar y dice, ¿tú dónde has visto eso? Y dice, no, viendo los vídeos de María. Y dice, qué risa. Pues es verdad, copian. Y eso es fantástico. Porque luego llegan al pabellón o ahí a la mesa. Y entonces los ven y siguen copiando. Entonces crea escuela. Me quitan trabajo a mi.
Venen una lliçó presa de casa ja, amb els vídeos del YouTube.
Sí.
Maria i Santos, ha estat un plaer avui que ens hagueu acompanyat, com dèiem, abans de començar una nova temporada en sala. Em sembla que el 26 i 27 sí. Ja comencem aquí a Constantí, sí. Amb la Lliga Catalana.
La primera tirada de Lliga, sí, sí.
I molt pendents també d'aquestes competicions de tir amb arc de camp, amb la Maria, i aquest objectiu, al setembre, ens deies, campionat del món a Estats Units,
Sí.
Doncs, Maria Pitarch i Santos López, moltíssimes gràcies, moltes felicitats.
Gràcies.
I que vagi molt bé aquesta temporada. En parlem ben aviat.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Continguts en xarxa.
Bé, regafant el temps amb el temps en aquest fogons i davantal, tenim la nostra companya, la Núria Sala. Molt bon dia, Núria.
Molt bon dia.
I ja sabem que la Núria ens aporta, doncs, amb acebre la història de la cuina catalana. I que bé, que la rememorem des de fa molts anys i que avui anem fent un passet més, Núria.
Sí. Sí? Seguim encara a l'època del descobriment i de que Catalunya no estava gaire bé, sobretot Barcelona. Barcelona era una ciutat de l'alegria de viure, dels convits, de la bona vida, dels refrescos, dels jocs, de la música. Pràcticament pensa que hi havia una guitarra a cada casa,
Què dius ara?
Sí, sí, molt sí. Bé. No, la guitarra espanyola va ser inventada aquí dalt.
Sí.
I dels cafès. I a partir del 1715 passa a ser una ciutat mutilada. L'enderrocament dels Borns o de la plaça d'Esquival. Diuen que quasi bé equival com la destrucció de les Torres Bessones en aquella època.
Déu-n'hi-do.
Es va quedar desfigurada, més destruïda i grisa. La recuperació econòmica i la industrialització, fruit del treball, no és pas deguda a Felip V. O sigui, Felip V no va ajudar a Gota.
Molt malament en Catalunya.
Això ho sostenen tots els escriptors castellans, òbviament, hem de dir-ho, sinó que va ser degut a l'esforç català, com sempre. I es porta a terme malgrat les dificultats imposades per Espanya, amb un model basat en la versió del treball, amb una antiguitat totalitarisme polític. En canvi, Catalunya no mira a Castella, sinó mira a Holanda, a Anglaterra. El genocidi cultural i lingüístic, l'extorsió contra Catalunya, tot això abundantment documentat, això. Pensem això. El que passa que els castellans, òbviament, no miren aquesta part, sinó miren l'altra part.
I donen la volta directament.
Sí, exacte. Davant aquest panorama, no obstant això, la cuina justament és un dels principals factors de resistència. Si ja no es publiquen textos en català, primer per l'expansió del castellà, i a partir del primer terç del segle XVIII per prohibició directa, imagina't, prohibint i escriure en català.
Prohibició directa.
Els grans corrents culinaris de l'època moderna van fer el seu curs. La continuïtat de la cuina catalana, doncs, resta assegurada, com el de la llengua, si bé amb ferides de violència i intervenció castellana.
Déu-n'hi-do. És a dir, Catalunya hem estat sempre, perseguits. Sempre hi ha hagut un odi directe, imagina't. Mira, els nostres companys, els companys que anem explicant fogons i davantals, estan aquí, mira, m'estan fent que sí amb el cap, que a veure, que es queden bocabadats, el que ens expliques tu ara.
Sí, és la veritat.
Avui els tenim, els altres companys que col·laboren amb fogons i davantals, sempre d'oients, tenim aquí, que es donen suport,
Clar que sí.
Però, no dieu res, No dieu res. Vinga, endavant, Núria.
Bueno, aquests corrents de fons venen marcats per dues tendències, només aparentment contradictòries. Primer de tot, el manteniment del sistema de tècniques i gustos per la cuina medieval, caracteritzat, per exemple, el mig roast, que consisteix a tractar prèviament una peça de carn a l'ast abans del seu acabament en una cassola. O sigui, primer el fan, el forn o l'ast, i llavors el cuinen. També seguim amb les salses agredolces.
Bueno, això de l'as deu ser amb la manivela, no?
Exacte. Ara es pot fer el forn, per desgraçar les carns. Seguim les salses agredolces i molt carregades d'espècies, incloent-hi, per tant, el sucre fi o la mel. Els plats de barreja de dolç i salat, i la presència de molts plats en forma de crema i farinetes, per exemple la porrada, la porriola, l'avellanat, el midó, menjar blanc, que era, te'n recordes, eren ametlles picades,
amb llet. Sí, és veritat, m'ha agradat molt això, Escolta, l'altra vegada s'està tornant a recuperar molt, perquè hem passat molts anys que no feien aquest tipus de barreges de dolç i aspa, no? I ara es torna altra vegada a fomentar molt,
El que passa que a l'època mitjaval no es distinguia gaire entre l'agre i el dolç. I ara sí que ho distingim, però en aquella època no ho distingien.
No
es distingia gaire bé. Però bueno, també tenim una lenta i progressiva introducció dels nous productes d'Amèrica, que suposa una autèntica revolució de la cuina i posaran les bases de l'actual cuina catalana. Aquest fenomen d'autoculturització culinària és particularment apassionant i no en totes les cuines. Per exemple, la castellana no va rebre bé el que és els productes d'Amèrica.
Per què no els va rebre bé? Què vas dir? No els va voler utilitzar a la cuina?
Ells van seguir, ells van seguir el seu ritme i aquí... Pensa que era tot molt, com t'ho diria jo, molt dèspota, molt soc jo aquí, qui mano jo, i tot el de fora és dolent.
Sí, és dir, ni ho volen provar.
No,
hi ha cap cuiner que s'atreveixi a casa a fer innovació, no, diguem-ho així.
Exacte, no volien innovar, perquè tenien que innovar, només volien posar la seva política. Pensa que quan van descobrir Amèrica van intentar posar la seva religió, la seva cultura, pensa les massacres que van haver-hi. Per tant, tot el que venia d'allà era dolent. Però bueno, hem de pensar, per exemple, que els nous productes americans constituïen una nova revolució. Poc color, introdueixen el vermell. Aquí no hi havia el vermell. Abans era molt desconegut. Per la presència de fruites que alhora són hortalisses, com el tomàquet i el pebrot.
Ah, està bé.
Per les textures totalment diferents, com les trufes.
Ah,
o
també.
Patates. La patata no en teníem
nosaltres. Clar, ben cert, ben cert.
Però hi ha altres productes que s'assemblen parcialment a algun producte nostre o autòcton, com les mongetes. Nosaltres només teníem les mongetes negres.
Ah, val, les altres no
són
aquí.
No. Ens van introduir els productes americans. I a més s'introdueixen altres productes de volateria, diguéssim així, o sigui, ocells, no? Com els polles d'Índia, galls d'indi o ànecs muts i perfums mai flairats com els de la vainilla o la xocolata.
És a dir, aquests són tots aquests productes flairats, com dius, van vingut d'Amèrica. Però aquí totes aquestes aus ja devien existir aquí també.
I eren l'ànec xerraire, no l'ànec mut.
Val, és a dir, l'espècie del mut també va ser
importada d'Amèrica. Hi ha una petita diferència entre l'ànec xerraire i el mut. El xerraire, el mut té un petit orifici a la tràquea.
Ah, val.
Però tot i així nosaltres, no sé tu, a casa meva sempre dic que el mut és més gustós que el xerraire.
Això sí.
Jo, la veritat.
A veure, si no els veus i no saps i no els has vist a córrer per davant teu, tampoc ens entrem si són muts o són dels xerraires, Segurament que es deuen colar o que deuen poder,
sí, sí,
no?
Sí, sí. Pues bueno, farem una recepta amb ànecs, vale?
Molt
diferent.
Bé. Diferent. Diferent. Molt bé. Aquesta recepta que dius diferent, Nuri, com aquest fons que hi he posat.
Sí, estrany, eh?
Diferent, estrany, eh? És que, esclar, aquí...
Ni millor ni pitjor, diferent.
Diferent, no? Perquè, esclar, aquí ens vens a portar que es talla la lluita en coses molt noves amb els de que aquí és el que fem és el millor, però aquesta ja és diferent, aquesta recepta.
A veure si ho has sentit. Ànec?
Ànec, sí, ànec del que sigui.
Amb codonys.
En codonys, què dius ara?
Sí.
Ostres, però allò deu quedar com una cosa molt desfeta, no? Com una crema...
No.
Doncs vinga, ara ens ho vam escoltar de seguida, això.
Demà no hi seré, me n'aniré ben lluny, buscaré algun camí que em dugui fins a tu, el bon temps està arribant.
Tots sabem que la carn de l'ànec o l'oca és molt greixosa, però per això se diu molt bé amb la fruita, tant peres, pomes, cireres, prunes, taronja... Amb els codonys, però, és una recepta realment exquisita. Aquesta recepta és del barroc.
A tu t'agraden els codonys? Parlant de tot?
Sí.
Ah, val. Jo a mi no m'agrada, vull dir, per això...
No, però ja veuràs que és diferent.
Val.
Aquesta recepta és del barroc, et dèiem. Pertany a una cuina nadalenca, de l'ordre de Francesc de Maó. Apareix en el llibre Arte de Cocina, Pasteleria, Bizcotxeria i Conserveria, òbviament en castellà, de Francisco Martínez Montiño. D'aquest llibre es van localitzar diverses edicions, una barcelonina el 1756, una altra 1763 i també se feren diverses edicions a la província de Girona. Consell de l'escriptor: no eches los membrillos a la plata de servir, ¿vale? Que como no llevan dulce, no saben bien. Ja comencem bé.
Atenció, primera norma.
Sí, això ho diu l'autor, imagina't, sí, sí, ja t'ho diu així directament. Sí, sí. Encara que podem afegir, per exemple, sucre o mel, com es fa al Marroc amb plats similars.
Val.
I com ens explica el mateix escriptor, també ens pot substituir per prunes seques.
Val.
Plat que encara es fa.
Sí, sí, sí.
Ànec amb prunes.
Prunes, però clar, les hem de posar remullats, tota aquesta història, no?
Bueno, anem per als ingredients. Un ànec mut, vale? Ja ho dèiem.
Sí.
50 grams de cansalada, dos codonys, una ceba, dues cullerades de farina, sucre opcional, mitja copa de vi blanc, un raig de vinagre, aigua, oli, llard, canyella opcional, sal, pebre, opcional també el pebre.
Bé, sembla més normal, a banda dels codonys, perquè a mi els codonys no m'agraden, però a banda dels codonys sembla l'altre normal.
Substitueixes per prunes, fill.
Va, vinga, a veure.
Un cop ben net l'ànec i tallat a octaus, el fem rossejar en una cassola amb una mica d'oli i ho reservem. O podem seguir, per exemple, la recepta original, que era, òbviament, rostir l'ànec amb els raus, perquè traiem el que és la graixa. Encara que podem fer-ho també al forn. També pots treure al forn.
Escolta, era un sistema saludable, eh?
Clar.
Un sistema saludable, que, bueno, per exemple, l'ànec, segurament que una dietista ens diria no, en l'ànec no mengeu gaire, perquè, és clar, té molta grassa. Però, a veure, jo quan vingui la dietista, en el programa, li preguntaré això. Clar, sí, sí. Si l'ànec, doncs, el fas una miqueta, doncs, a l'ast.
A l'ast, al forn. O treus tot el greix.
Sí.
Suposo que ha de ser bo. No és fins a ser bon.
Perdona, que t'interrompo.
Ah, però no,
continuem.
A part, fregim la ceba picada i la cansalada tallada. La cansalada, també, no li pregunto, no li diguis res a la dietista, eh? En tires una altra cassola, una altra cosa, i afegim la farina i ho deixem enrossir. Després tornem a posar l'ànec en la cassola i tirem la ceba i la cansalada cuita i donem unes quantes voltes i afegim el vi, un raig de vinagre i l'aigua ben calenta. A continuació hi posem el codony tallat a quarts, ho tapem, tornem a altre cop amb el coure, no sé si vam explicar-ho l'altre dia, amb la plata a dalt.
Sí.
Amb el plat a dalt.
Per sí, 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 amb aigua, no?
Amb aigua.
Ah, molt bé.
Sí, sí, i ho he estat investigant, i es tapa, aquesta olla que es tapa amb una altra aigua, és molt típic, i al Magreb, es posa la farina al costat, i fent una espècie de cuscús queda.
Ah, no, si ho aprofiten el temps de cocció per fer diverses coses, eh?
Sí.
No vull dir altra vegada doncs, no, sí. Marques de coses perquè un dia se m'ha escapat i m'han renyat una mica,
Sí, silenci, va. Bueno, hi hem posat l'aigua ben calenta i a continuació hi posem els codonys tallats a quarts. Ho tapem i ho deixem coure a foc lent uns 45-55 minuts. I es serveix, un cop cuit, damunt de pa torrat. O sigui, a l'ànec, sobre el pa torrat i sobre la salsa.
Ah, molt bé, no? Escolta'm, a veure, si ja és un plat una miqueta encara hi uix, eh?
Sí, fixa-t'hi que no han dit res dels codonys, perquè els codonys no serveixen.
Ai, coi.
No, el que passa que, bueno...
Això és
per donar gust, suposo jo.
Val.
El que passa que, per exemple, si volem menjar els codonys, per exemple, el que podem fer és bullir-los abans i posar-li un pessic de sal i sucre i canyella. Llavors ja dona gust als codonys.
Vaja, si es posen com per
guarniment.
Acabar de guarniment del plat,
de
no?
De plat. Jo em sembla que sí.
Això sembla que això és plat, és ànec en sorpresa, eh?
Sí.
Escolta, és així, ànec en codonys, és ànec en sorpresa de codonys, no?
Sí. També podem afegir, per exemple, una bona picada, i en comptes del vi blanc també es podem afegir vi ranci o granatxa, que és el vi dolç del cuiner Fra Saber d'Olot, que és el seu preferit.
Val, molt bé. També aquest tipus de productes alcohòlics també els frares, doncs, eren els experts.
Els
no?
experts i els únics que en tenien.
Els únics que en tenien.
I, a més, pensa que en aquella època l'aigua no era corrent. Per tant, tot el món bevia vi. Vi i si el que és el poble vast, el vi picat, més dolent, però bevien vi, perquè gràcies a Déu l'aigua, com que no sigui corrent, així no agafaven la pesta ni agafaven res.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bueno, Núria, molt interessant aquest plat. Escolta, digue'ns ben ràpidament els ingredients, però si algú vol provar, pensi que estaran fent un plat, expliqui'ns als comensals a l'hora de provar-lo, que és un plat de quina època, Núria?
Del segle XVII.
Del segle XVII i XVIII. Doncs vinga, amb aquest ànec, expliquem-lo els ingredients altra vegada.
Un ànec mut, uns 50 grans de cansalada, un parell de codonys, que ja hem explicat que es poden posar amb sucre, canella, o de retirar-los, una ceba, dues cullerades de farina, el sucre per al codony, si volem, mitja copa de vi blanc, un raig de vinagre, aigua, oli, llard, canyella pels codonys, sal i pebre, opcional, si vas posant en l'ànec. Però, bueno, en principi no es posaven a l'ànec, el que passa que és per donar-li més gust.
I al final de tot, presentem els codonys.
Sí. Si els has posat el sucre, el canyella i tot, i si no ho deixes com allà per donar-li gust. És tot experimental.
Molt bé, Núria.
S'havia d'aprofitar tot.
Gràcies, fins la propera.
Vinga, moltes Adeu. Gràcies a vosaltres.
Continguts en xarxa.
I un dia més acabem amb l'agenda, coneixem les propostes culturals que s'han programat per aquest dijous, dia 17 d'octubre. Anem a Tarragona, avui a les 6 de la tarda, al Tingladu número 1 del Moll de Costa, i a xerrada amb el títol Camins de Ronda dels Pirates als Pintors, a càrrec de Rafael López Molné, comissari d'aquesta exposició que també podem veure avui en la seva inauguració al Tingladu número 1 del Moll de Costa. Al Caixa Fòrum Tarragona, avui a les 7 de la tarda, tenim trobades amb Ferran Palau. Ferran Palau, que és un dels músics més destacats del panorama actual a Catalunya. Es va donar a conèixer amb la banda Anímic i pel seu treball com a productor. D'altra banda, al Saló d'Actes dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona, avui a les 7, es presenta el llibre A peu amb Jujol, quadern del viatge de l'arquitecte, un llibre de Jordi Amenós. La presentació anirà a càrrec de Roger Miralles, arquitecte professor de l'Escola Superior d'Arquitectura. Més activitats per aquest dijous, 17 d'octubre, a la Cambra de Comerç de Tarragona, a les 7, es fan els premis a la internacionalització. Jaime Malet, president de la Cambra de Comerç dels Estats Units a Espanya, serà el convidat d'honor en aquest acte de lliurament d'aquests 23 premis que atorga la Cambra de Tarragona a aquelles persones que s'han distingit per la seva activitat en matèria de comerç i promoció exterior. I al Centre Municipal de Torreforta, avui a les 8 del vespre, hi ha sortida de fotografia nocturna, unes sortides nocturnes per capturar aquells entorns ben misteriosos i enigmàtics del barri tarragoní, a càrrec de l'associació Bandera Negra. Si anem a Reus, destaquem que al Castell del Cambrer, a 6:45 de la tarda, hi ha diàlegs sobre la salut mental a càrrec d'Irene Barberán, psicòloga especialista en trastorn de l'espectre autista de l'associació Asperger TEA, i Teresa Carot Subirat, psicòloga especialitzada en trastorn bipolar de l'associació de trastorn bipolar. A Altafulla, a les 5 de la tarda, tenim Conta Contes a la Biblioteca Municipal en el primer aniversari d'aquest equipament de la biblioteca, amb els Conta Contes Visca, la meva biblioteca, a càrrec d'Eugènia González. Hi haurà també berenar amb coca i xocolata. A Cambrils, a l'Espai al Pati, a les 8 del vespre s'inaugura l'exposició Va de Plats, de Cristina Salvans, un recorregut per la ceràmica contemporània. Es pot veure fins al 15 de novembre. I per aquest dijous, 17 d'octubre, destaquem també que a Vilaseca, l'Auditori Alcalde Josep Malapeira, 9:15, hi ha concert de l'Associació Cultural Catalana Iberoamericana amb Josep Oriol Miró al violoncel. Pel que fa al cap de setmana, Constantí, us hem de destacar que aquest diumenge 20 d'octubre té lloc la segona caminada de tardor, que sortirà des de la plaça de les Escoles Velles de Constantí a les 10 del matí i anirà fins als Pallaresos, una caminada que comptarà amb les explicacions del guia cultural i patrimonial Ferran Marín, col·laborador d'aquesta casa de Constantí Ràdio, una caminada que també inclou una visita a la Casa Bofarull, inclosa dins la ruta Jujol. Hi haurà dinar popular i cal dir que la tornada es pot fer en autobús. Recordeu que les inscripcions es podeu fer encara avui a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Constantí al preu de 10 euros. I acabem recordant-vos també que aquest dissabte 19 d'octubre aquí a Constantí se celebra la festa a la veïna Dragonina a càrrec de l'Associació dels Amics de la Colla Coca. Durant tota la jornada hi haurà activitats. De les 10 a les 8 del vespre a la plaça de les Escoles Velles hi haurà fira d'artesania. A les 11 del matí a la plaça de les Escoles Velles concentració de percussió i cercavila amb els grups. L'Escola de Música de Constantí, de Riudoms, Perafort, Cop de Cap de Cambrils, Hospitalet de l'Infant, Santa Coloma de Gramenet i la Canonja. A les 2 del migdia, l'avinguda 11 de setembre, barbacoa electrònica amb DJ Rayo, oberta a tothom. I a la tarda, a les 5, a la plaça de les Escoles Velles, plantada del bestiari, a 6:45. Entrega del premi La veïna Dragonina 2019 al Mèrit Ciutadà. I a les 7 de la tarda començarà el correfoc amb recorregut de la plaça Escoles Velles a la plaça Generalitat, amb la participació del drac de Santa Margarida de la Riera de Gaià, l'ou fènix de la Pobla de Mafumet, el drac del Morell, la cabra petita de Reus i la dragonina de Constantí, que és la protagonista d'aquesta festa que tindrà lloc aquest dissabte 19 d'octubre aquí a Constantí.
Més al magazín de Constantí Ràdio amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
I amb l'agenda cultural, doncs, acabem el programa d'avui. Salutacions a qui us ha parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Que tingueu una feliç jornada.